Volem que les coses que es fan al barri es coneguin.
Som els veïns els que hem construït els nostres barris.
Los protagonistas somos los vecinos de los barrios.
Es un medio alternativo independiente.
Ràdio Veïnal de Tarragona, la veu dels barris.
Benvinguts i benvingudes una setmana més al programa de la Ràdio Veïnal a Tarragona Ràdio, una producció de la FAP, la Federació d'Associacions d'Amics de Tarragona, que ens apropa a l'actualitat i les activitats dels nostres barris. Un programa que podeu escoltar tots els divendres de 3 a 4 de la tarda o també els diumenges a les 9 de la nit en reposició. Com sempre, els que preferiu recuperar el programa durant la setmana podeu fer-ho en qualsevol moment del dia a través de la web tarragonaradio.cat. Aquesta setmana començarem el programa d'avui fent-nos ressò de les peticions que fa l'Associació de Veïns i Veïnes Tarragona 2 per la millora de la urbanització. A continuació, ens interessarem per una manifestació que tindrà lloc el dia 30 d'abril a l'autopista AP7 a l'Aldea, convocada per les associacions veïnals de les Terres de l'Ebre i que rep el suport i l'adhesió de la Federació d'Associacions d'Amics de Tarragona. Els veïns, d'una banda i l'altra de l'autopista, reclamen un tercer carril d'autopista entre Tarragona i Tortosa per evitar que la circulació de camions provoqui incidències o fins i tot accidents a causa del col·lapse en alguns punts de l'autopista. I més tard coneixerem més detalls de la jornada sobre epilèpsia que tindrà lloc aquest dissabte, o l'altre dissabte, dissabte 29 de març, i que reunirà a persones amb epilèpsia i professionals de la medicina. Aquests i altres temes són els que tractarem avui aquí a la Ràdio Veïnal, com sempre, a Tarragona Ràdio. Salutacions de qui us parla, Josep Cartanyà, en nom de tot l'equip. Com he dit al sumari, avui ens interessem per alguns temes d'actualitat de les demandes que fan des de l'Associació de Veïnes i Veïns de Tarragona 2, aquesta urbanització que de quan en quan doncs, també té veu aquí a la Ràdio Veïnal per anar seguint els temes que els afecten i que els preocupen. En parlem amb el president de l'entitat veïnal, el Julià Montoya. Julià, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, Julià, properament hi haurà tindrem una reunió el 10 d'abril amb el conseller de barri, Mario Santos, per exposar-li temes que han quedat pendents damunt de la taula, no?
Mario Soler Santos,
volia dir. Temes que han quedat damunt de la taula i que fa temps que s'arrosseguen. Si et sembla, anem comentant alguns temes que més hi ha hagut demandes. D'entrada, no? Doncs, aquesta històrica, ja podem dir històrica demanda, del tancament del parc, sobretot en el sentit, no, també no només una qüestió d'entrada de seguretat, no? I que allò doncs, no s'acabi convertint en una altra cosa que no sigui doncs, un parc.
Sí, continuem demanant el tancament i he de dir que sorprenentment vàrem tindre una reunió per un altre tema a l'Ajuntament i ens vam reunir amb tècnics del POUM i entre la reunió va sortir el tancament del parc i un dels tècnics ens va preguntar com era que el parc estava ballat. I la veritat és que ens van quedar una mica sorpresos perquè, que jo sàpiga, a Tarragona, parcs ballats n'hi ha uns quants. Saavedra, el de Santa Isabel, en fi, que un tècnic em pregunti per què el parc de Tarragona 2 està ballat és simplement una sorpresa quan això està ballat des de fa, des de que es va fer l'urbanització a l'any 1998. O sigui, anem de sorpresa en sorpresa. I a sobre, un altre dels tècnics que hi havia afegeix que aquest parc sempre està tancat, que quan passa amb el cotxe veu la porta central sempre tancada. La porta central està sempre oberta, per desgràcia del que estem demanant nosaltres, no durant el dia, perquè és un parc públic, estem demanant que per les nits el parc es tanqui. I no ens en sortim. No... Deu ser d'aquests problemes que té actualment l'Ajuntament, que s'acaben els contractes, no es tenen en compte, perden la contracta, no sé, deu anar per aquí, perquè amb 3 anys encara és l'hora que ens han de donar una resposta. L'única resposta és que estan pendents d'ampliar el contracte de l'empresa que té el manteniment dels parcs.
Que deu ser tot el... deu ser un lot més, no?, de tot aquest contracte, famós contracte de la neteja i d'altres coses, de manteniment, que bé, que està pendent, doncs, de temes judicials i que s'estan darrerint, no?, i esperem que cada cop quedi menys temps perquè això canviï, no?, i que també s'inclogui justament això del manteniment dels parcs. Una altra vella reivindicació és aquesta caseta que es va fer justament, bueno, això des de l'època en què es va crear la urbanització, no?, una caseta, doncs, que bé, que hi havia hagut ja un projecte recentment, doncs, de remodelar-la, de que fos, per què no adequar-la perquè fos la seu de l'entitat veïnal i lloc per fer-hi activitats. Hi ha hagut algun moviment sobre la millora d'aquesta caseta?
Pues no, absolutament no. De l'última entrevista que vàrem tindre vaig fer un comentari i em mantinc amb el mateix, que és tristament una moció no serveix per res. Aquesta moció es va guanyar, aquesta moció el regidor que li pertoca al senyor Nacho García durant la defensa de la moció va dir que hi havia un pressupost de 18.000 euros per tirar-la, per posar-la en marxa, i a dia d'avui no se'ns contesta, no se'ns diu res. Amb aquestes converses que algun dia trobes el conseller a qualsevol lloc i et diu això tirarà endavant, però anem pas a pas, ara primer anem a legalitzar-la. En fi, la veritat és que no sé què pensar. No pot ser que una moció guanyada al mes de novembre, que es diu que hi ha pressupost,
que és el més difícil, no?, que hi hagi una partida destinada.
Sí, exactament. Que, i que no són paraules nostres, que el conseller les va dir, que a 5 mesos no hi hagi ni un sol moviment, ni siguin capaços d'enviar-nos un petit escrit dient els plaços seran aquests. Si el problema és legalitzar-la, que ens consta que això no ha de ser tan difícil, i amb aquesta mateixa reunió que he comentat anteriorment, un dels tècnics, de les tècniques que hi havia allà, va dir que la caseta compleix els requisits d'espai, que ha d'estar en un espai públic, els metres que ha d'ocupar, i que per tant no hi, des d'aquest punt de vista no hi ha cap problema. Pues no sé, vàrem fer una carta als Reis i ara farem una carta, pues, la Sant Jordi, no, que està molt a prop, farem per Sant Joan, per la verbena, a veure si cremem el foc o alguna cosa per l'estil.
També s'ha de cremar la casa i la solució, no? Sí. S'ha de fer una de nova, potser, no ho sé, perquè ja n'hi ha problemes de legals, no?, si ens permeten els oients la broma, no? Bé, aparquem novament el tema de la caseta i anem amb una altra petició que és, fa referència a la mobilitat, no?, que és, doncs, com sabeu, no?, doncs, hi ha una línia de bus que uneix Tarragona 2 i altres urbanitzacions del nord de la ciutat fins al campus Catalunya, fins a l'Avinguda Catalunya, però doncs des de l'entitat veïnal que representa, Julià, doncs manifesteu que seria necessari, i també perquè seria una línia molt més útil, no?, per als usuaris, de fer-la arribar en algun punt més cèntric que no pas a l'Avinguda Catalunya, davant del campus de la URB. Aquesta petició no sé si s'ha contemplat amb tot el tema de la reordenació de mobilitat que es fa a través de Batestini, no sé si dintre d'aquests plans de canvis de mobilitat s'inclourà o no s'inclourà, o us han dit alguna cosa?
No tenim ni idea, i nosaltres continuem reivindicant aquesta línia, i com venim dient, nosaltres ho entronquem no només per la necessitat que té Tarragona 2, sinó per l'anunci de la posta en marxa ben aviat de la zona de baixes emissions. No pot ser que es faci una zona de baixes emissions i no es contempli que els ciutadans de Tarragona afectats per aquesta resolució no es contempli que hi hagi un servei públic que els porti al centre. És incomprensible. Les ciutats que tenen zones de baixes emissions tenen totes connexions de servei públic amb la zona afectada de les baixes emissions. I aquí jo crec que anunciem la posta en marxa d'una zona de baixes emissions sense resoldre quin serà el transport públic que millorarà a la ciutadania que no podrà accedir amb cotxe al centre de baixes emissions. Per tant, la nostra demanda passa, primera, perquè l'actual línia no dona servei als veïns i veïnes de Tarragona 2, i segona, pensant en amb la posta en marxa de zones d'emissions, hem de ser capaços de trobar una solució que, mira que et dic, que ja no sé si ha de ser la línia 55 o ha de ser una altra línia nova, però el que s'ha de contemplar és que els veïns de Tarragona 2 han de poder arribar al centre en transport públic. I ara, la casuística és que nosaltres som un tros de territori de Tarragona que estem defensant el medi ambient a ultrança i que ens veiem obligats a contaminar per accedir en cotxe a tirar les escombraries, per accedir en cotxe per anar al mercat, per accedir en cotxe a Joan 23, en fi,
per
qualsevol cosa hem d'utilitzar el cotxe.
És l'antítesi de la filosofia del concepte de les zones de baixes emissions.
Evidentment. I del concepte que tenim nosaltres del medi ambient. Vull dir, anem a la contra.
Bé, una altra petició damunt de la taula, i parlant de medi ambient, en aquest cas tornem a la urbanització, perquè hem de parlar també de neteja, hem de parlar de contenidors, no? Contenidors que per cert s'havia demanat una reubicació, no sé de quins contenidors estem parlant, d'aquesta reubicació.
Estem parlant d'uns contenidors que afecten a 52 veïns, 52-60 veïns, que tenien a l'avinguda Joan Antoni Guàrdia davant del número 5, una bateria de contenidors que en el seu moment, que eren subterrats, van ser dels primers que es van eliminar. A l'eliminar-se, segons els tècnics municipals, els camions que tenien que recollir els contenidors de superfície tenien que fer una imprudència, que eren entrar o sortir d'esquena, i vàrem tindre una reunió en el seu moment i vam arribar a un acord de situar-los en un lloc diferent d'on estaven inicialment ubicats. En aquest lloc es van ubicar, de fet, des del nostre punt de vista no afectava cap veí, però donava la circumstància que el veí on tenia davant els contenidors, davant a la cera del costat de la porta seva, que és un mur que té 3 metres i mig i, per tant, ni olors, de fet, no li afecta absolutament res, ha aconseguit, ell, aquest veí, suposo que 2 més, desubiquessin de nou els contenidors, eliminessin aquesta bateria, i ara tenim que caminar 500 metres per tirar les escombraries. Amb la qual cosa, tornem a estar amb la de sempre. Hem d'agafar el cotxe per tirar les escombraries, perquè el lloc on tenim que anar fa una pendent pronunciada. No ens hem d'oblidar que a Tarragona 2 la gent s'ha fet gran, ja no són jovenets que poden fer, i per tant és una dificultat. Un altre accés que tenim de contenidors, hi ha una baixada pronunciada que quan hi ha humitat, quan plou, és d'una facilitat de tindre caigudes, com ja han hagut, i esclar, nosaltres hem trobat una solució que creiem que tècnicament és possible, que tenim proves que algun dels serveis que estan fent ara estan inclús fent el que ens diuen nosaltres que no era possible, que és per recollir escombraries d'una zona, tiren marxa enrere, i nosaltres els hi proposem una que no han de fer res de marxa enrere. I la realitat és que no ens volen escoltar. L'última carta que hem rebut fa una setmana, se'ns diu que ja al mes de setembre se'ns va contestar i que si necessitem alguna cosa el que hem de fer és parlar amb el conseller de districte.
I el que farem el dia 1 d'abril.
Farem el dia 1 i el del conseller de districte ens dirà que allò no és cosa seva, que ho ha de tramitar, que ha de parlar... I, en fi, tornarem a estar l'any que ve parlant del mateix.
Un altre tema que no avança, i bé, relacionat en aquest cas amb els contenidors, també hi ha el tema de la neteja al barri. Com està la neteja al barri? Sabem que va haver-hi un... Bé, com altres zones de la ciutat, va haver-hi el pas del pam a pam, però sembla que aquest pam a pam doncs, va ser parcial i no total, no?
Bueno, aquest pam a pam anuncien amb cartelleria a bomba i sinistro que començava en una zona, o sigui, des del número 2 de l'avinguda Joan Antoni Guàrdia fins al número 90, arriba el dia i el número 2, 4 i 6 no se'n recorden que ho tenen anunciat que els hi toca pam a pam i passen olímpicament d'aquestes tres cases. Parlem amb un tècnic que estava dirigint el pam a pam i ens diu que quan facin la segona fase de Tarragona 2 faran aquest tram, arriba la segona fase i s'obliden un altre cop d'aquest tram. Fem la corresponent instància genèrica explicant el cas i se'ns reconeix que possiblement ha hagut un oblit, però no se'ns dona més resposta. I ara, sorprenentment, ens trobem el dia 11 de març, que es posen a aquelles mateixes cases i números d'allà uns cartells de poda. Aquests cartells de poda han estat fins al dia 11 d'abril. L'11 d'abril desapareixen els cartells i la poda tampoc es fa. No sé, unes coses sorprenents en una ciutat com Tarragona. Bueno, ja no sé si dir sorprenents o és el tarannà actual d'aquell consistori que no s'entera què passa.
A la pràctica la poda no s'ha fet tampoc.
No, ni s'ha fet el pam a pam ni s'ha fet la poda.
Així ho resumim, per tant una altra demanda que s'afegeix a les que parlàvem abans. Bé, i parlant de temes doncs, que des de l'Associació de Veïns i Veïnes vau estar demanant, no? és aquest, bueno, fer un parc agility al barri, no? Teníeu un terreny identificat, no? per sol·licitar-lo?
Sí, nosaltres venim reivindicant aquest parc perquè actualment bastants propietaris de gossos venen a utilitzar el parc de Tarragona 2, el parc Montserrat Garriga, i ens trobem amb la sorpresa de que primer se'ns va dir de la nostra demanda que el terreny que nosaltres havíem proposat no podia ser perquè els serveis de neteja no el controlaven. Se'ns va dir que estudiarien la possibilitat de posar-lo dintre del parc. Dintre del parc nosaltres no som partidaris, és una zona petita amb un espai per nens que l'utilitzen sobretot entrades i sortides del col·legi. Per tant, no és, des del nostre punt de vista, el més adient. Sorprenentment, ara portem uns dies que hem vist que s'ha fet la neteja del terreny aquest que nosaltres vàrem proposar, i sorprenentment fa 15 dies ens hem trobat que hi ha unes cintes amb una nota que posa prohibit el pas. Potser s'han repensat i potser han recuperat un informe que havia de quan
de l'anterior conselleria.
L'anterior conselleria havia proposat. La veritat és que no ho sabem perquè ningú se'ns ha dirigit. El que aprofito, perquè és el mateix conseller que li hem d'agrair públicament, que un compromís que va agafar, que va ser canviar l'enllumenat de l'avinguda Josep Gramunt i Subiela, ho ha realitzat. El que lamentem és que aquest consistori que diu que parla contínuament amb les veïnes i veïns de Tarragona, pues no creiem que sigui així. Nosaltres hem vist el canvi sense que ningú s'hagi dirigit a nosaltres. Nosaltres no demanem que tota l'agenda del consistori la tinguem, però que mínim que una cosa que afecta
i que s'ha demanat, no?
I que s'ha demanat durant molt de temps formalment, que és dir, tal dia vindrem a fer-ho i ja està, i contents, i no fa falta que ens ho faci directament el conseller, que té d'on tindre molta feina, ens ho pot fer hasta el porter de l'Ajuntament amb una noteta que digui, escolti'm, tal dia li farem això, com altres coses que tenim de demanar, que només demanem calendari.
Bé, doncs hem posat una mica de llum a la foscor, com diu el programa aquell de televisió, no? Que amb això de l'enllumenat ens hem quedat almenys amb un bon sabor, un bon regust de boca per intentar, doncs, que l'enllumenat no sigui una excepció i que tot això que hem estat parlant en aquesta entrevista, a partir del dia 1 d'abril, que és quan hi ha la reunió amb el conseller de barri, es puguin desencallar coses i posar mans a l'obra, que és el que demanen els veïns i les veïnes de Tarragona 2, de l'organització de Tarragona 2, que avui hem entrevistat a través del seu president, el Julià Montoya. Julià, que vagi bé aquesta entrevista, que sigui profitosa sobretot, i que quan ens tornem a veure, com a mínim, hi hagi hagut aquests temes que s'han carregat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, un cop més.
Ràdio Veïnal de Tarragona.
Més coses, Ràdio Veïnal Tarragona Ràdio. Nosaltres el que fem és parlar amb el José Martín Carrasco, que és el portaveu i el secretari de la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona, d'un tema que justament amb ell mateix vam parlar ara fa pocs dies. Recordeu que vam estar parlant, denunciant, no, l'estat en què es troba aquella parada que hi ha a la carretera de València, no, en direcció des de Bonavista cap a Vilaseca i Salou. Justament, doncs, parlant de mobilitat i de l'estat d'aquella parada, doncs avui tocarem un tema que realment té una miqueta a veure, no?, de forma indirecta, com és el tema de la seguretat a les nostres vies i d'algunes decisions que porten conseqüències a tot Catalunya, a tot el litoral, també a Tarragona i també a les Terres de l'Ebre, perquè justament el dia 30 d'abril aquesta entitat, doncs, que va, en el seu dia va lluitar per la retirada dels peatges, ha convocat una concentració, una manifestació on tenen el suport de les dues federacions veïnals de les Terres de l'Ebre i també de la FAP, la Federació de Associacions de Veïns de Tarragona. Per això parlem avui amb el José Martín Carrasco. José, bona tarda.
Hola, buenas tardes.
En entrada recordem, no, els companys de les federacions veïnals amb seu a Tortosa i a Amposta, que sempre, doncs, col·laboren amb la Federació de Associacions de Veïns de Tarragona. Recordem quins són els motius que els porten a fer aquesta manifestació el dia 30 d'abril a la tarda a l'Aldea, concretament.
Bueno, nosotros recurrimos a la petición de apoyo que nos hacen, que nos han hecho desde nuestros compañeros de Terras del Ebro, y consiste en esto, o sea, en hacer un corte de carretera en la autopista, cortar concretamente la autopista. Será el tramo, si no me equivoco cuando hablé con Llorenç, será el tramo que sube desde la Aldea hacia Tarragona, o sea, dirección hacia Tarragona, donde se cortará el tramo. Lo que pasa que prevén que a lo mejor, pues, siempre habrá alguien que intentará cortar el camino, pero bueno, en principio es cortar el camino desde Terras de Tortosa dirección hacia Tarragona, y es para reivindicar, pues, el problema que hay, ¿no? O sea, sí que este grupo, el grupo de Terras del Ebre con no más peajes y todo, consiguieron, pues, que para poder liberar la 340 se abrieran los peajes y fueran por la parte de la P7 gratuitamente, pero nos estamos dando cuenta de que se ha liberado la Nacional 340, pero la P7 se ha generado un grave
colapso,
problema.
¿No?
Sí, es un grave problema porque vienen muchos camiones, uh-huh, muchos camiones que ya aprovechan la gratuidad de la autopista, fíjate que desde la Junquera hasta Valencia, pasado Valencia, es gratuita la autopista. Y pues los camioneros no tienen culpa, tienen que circular, tienen que circular, pero se aprovechan. Entonces dejan muy lenta la circulación en estos momentos y entonces genera pues nerviosismo de conductores, nerviosismo de todo, más cuando hay nada más que dos tramos de dos carriles, ¿no? O sea, esta mañana mismo hemos estado en Barcelona y tres carriles vienen saturados. O sea, que imagínate, si ya tres carriles se saturan, cuando se convierte el cuello de botella en dos de camiones,
porque es lo que pasa entre Tarragona y Tortosa, ¿no?
Correcto, sí. Entonces nosotros vamos a dar apoyo a esta manifestación.
No sé si des dels companys de les federacions veïnals de les Terres de l'Ebre s'ha parlat d'alternatives amb aquest tema, perquè és clar, es fa difícil de veure l'alternativa, perquè és clar, evidentment els carrils són els que són, que n'hi ha dos, no n'hi ha més, i evidentment plantejar un tercer carril esclar, ja no està a l'abast, diguéssim, a curt termini, no? Hauria de ser una cosa a nivell del Ministeri de Foment, però quines serien les alternatives perquè tampoc el sector dels transportistes es molesti, no? Perquè retorni a la nacional, d'alguna forma.
Bueno, en principio, los compañeros ya también saben de que hay una intención de hacer el tercer carril de la autopista, o sea, hacer un tercer carril más en la autopista. Lo que pasa que es que ya tenía que estar hecho. O sea,
no, hay carril, un proyecto, hecho,
hay un proyecto, pero ese proyecto va muy lento, ese proyecto va de aquella manera, y entonces el proyecto este que ellos promueven ya tenía que haber empezado, ese tercer carril ya tenía que estar en funcionamiento, porque va a llegar el verano. Ahora imagínate si ese invierno, donde hay poco tráfico o hay un tráfico controlado, el problema que tienen es esos atascos, pues imagínate más adelante, ¿no? O sea, de cara al verano. Luego hay mucha gente que el problema que tienen es que tienen que hacer a lo mejor o pasarse de la salida o quedarse más corto para poder llegar a los sitios, porque claro, no pueden entrar ahora ya en la Nacional 340 los camiones y tienen que quedarse tienen que ir por la autopista y a lo mejor o tienen que llegar más para atrás y para volver por un tramo de carretera que les permita poder llegar a donde tienen que dejar los servicios. O sea, se necesitan más salidas también de la autopista, que hay un proyecto de autopista. Ahora mismo nosotros también nos quejemos, y eso fue una queja que hicimos desde la Federación, es que dentro de poco habrá un tramo aquí en la autopista a la altura de Bellisens, otro tramo a la altura de Ferran, y dijimos que Tarragona hubiera necesitado tener una salida que tenía que haber sido la salida norte. O sea, tenemos la salida sur que toca la carretera de Valls y la zona de San Salvador, pero tenía que haber habido una salida en la zona norte para que la gente que venga de Barcelona y salga en la autopista en Valls, si quieren irse después a la playa de Tarragona, tienen que cruzar toda Tarragona para llegar hasta la playa, pongamos la rebasada o cualquier tramo de aquello. Entonces dijimos que no era la solución hacerlo en Ferrán o en la zona de Roda de Bará, sino la solución hubiera sido haberla hecho pues a la altura del Callar y todo esto. Uh-huh. Esa fue una reivindicación que hicimos desde aquí de Tarragona. Y al hecho de esto, pues nos hemos adherido también, aprovechando eso, pedimos esa salida desde la Federación, pedimos esa salida, pero también pedimos el apoyo de los compañeros de Terres de l'Ebre.
Uh-huh. Bé, a més, vull dir, amb això s'afegeix que, clar, o sigui, com ja va, molta gent ja ho sap, no?, que va haver alguns accidents, no?, justament a la sala de l'Hospital de l'Infant, no?, però bé, és igual, estem parlant de la mateixa autopista, no?, però bé, diguem que el problema que hi ha és que a vegades, clar, haver-hi camions, doncs hi ha doncs, avançaments que potser doncs, alguns estan prenent, els altres no, o potser hi ha un col·lapse per l'avançament, a vegades hi ha algun camió que es pot quedar encallat, amb la qual cosa, com va passar a l'Hospital de l'Infant, recordo, no fa massa temps, pot provocar realment situacions no només d'accidents, sinó també d'un col·lapse total, com va passar ja més d'una vegada.
O sea, piensa que hace poco estuvieron cerca casi 12 horas de corte íntegro de la carretera. O sea, habían vehículos que no salían que se salían muchos kilómetros antes para poder salir, pero claro, los vehículos que se salían eran los vehículos pequeños. Los camiones no podían salir al tramo de carretera porque no había forma de salir, no había, o sea, ninguna
imagen de tantas cubas de camiones.
Exacto, entonces incluso colapsó tanto la ida para un lado como la vuelta, o sea, en dirección Tarragona como dirección hacia Valencia. Y luego fue un descontrol de autorización, de seguridad, un descontrol de todo el 112, que no subieron controlar ese servicio, pero luego se vieron todo atado, porque la filosofía que tenemos aquí en este país es que esto que hubiera pasado en Barcelona, o sea, en Barcelona, en Europa, que hubieran abierto carriles, hubieran hecho hacer que la gente pudiera fluidez en el tránsito para llegar hasta el sitio y poder quitar lo más pronto posible pues esos vehículos que eran de alto tonelaje. Aquí no lo tenemos, con lo cual pues nos genera esto, o sea, un camión cruzado en una carretera pues te bloquea, te ha hecho la barrera y ya no te circula, pero luego no había una alternativa de que los coches que estaban pillados en ese atasco pudieran dar marcha atrás y poder llegar allí, con lo cual se pide esa fluidez que creemos que antes cuando estaban en el pago, cuando se pagaba o era por menos circulación, o sí que lo tenien preparat i ara no ho tenen preparat.
A més, el mateix sistema, no? El mateix mètode. En fi, són reivindicacions que es traduiran en aquesta manifestació el dia 30 d'abril, no? ho avançam en temps, dia 30 d'abril, a l'alçada de l'Aldea, per tant, tothom que ens escolti vol donar suport, evidentment això ens afecta a tots, no només a les Terres de l'Ebre, sinó també aquí a Tarragona. Doncs, per tant, doncs, la Federació d'Associacions de Bicicletes de Tarragona hi doneu aquest suport i esperem doncs, que hi hagi una resposta amb una cosa que d'entrada sembla que sigui bastant de sentit comú, no? Com és treballar doncs, no només per aquest tercer carril, sinó també que en un moment donat, quan hi hagi problemes, hi hagi una solució logística a l'alçada del que s'espera de la direcció de trànsit. Gràcies, José Martín Carrasco, portaveu de la FAB, i que vagi molt bé.
Vinga, gràcies, Josep.
Ràdio Veïnal de Tarragona.
De quan ens fem ressò de les activitats que organitzen l'associació Si Jo Puc Tu També, que representa persones amb epilèpsia de Tarragona i de les comarques, i justament no, l'altre dia, fa poc, ens parlàvem d'aquest Mouta per l'epilèpsia, aquesta quarta edició que es farà aquest diumenge, vam estar parlant amb tots els detalls, amb aquestes noves modalitats que permetrà també la canalla afegir-se a les caminades, a les curses habituals, no? Tot plegat per què? Doncs per agafar recursos, per l'epilèpsia, per la recerca, projecte de recerca amb l'epilèpsia i també, doncs, per què no, per fer actes com els que tenen lloc el dia 29 de març. I d'això volem parlar avui especialment aquí a la Ràdio Veïnal, d'aquesta quarta jornada de pacients i famílies amb epilèpsia que organitza l'associació Si Jo Puc Tu També. Al meu costat tinc el David Sanahuja, que és el president de l'entitat. David, bona tarda.
Bona tarda.
L'hem enxampat així enmig dels preparatius del Mouta, no? Però bé, l'hem rescatat una mica per parlar d'una cosa que és més reposada, que és més de reflexió, de debat, però que en definitiva és molt important, no? Fer una jornada al voltant de coses que, bueno, que és el dia a dia de totes les persones que tenim epilèpsia, no?
Pues sí, ara ja ultimant les cosetes del Mouta, estem a tope, però demà serà un gran dia, ai, passat demà serà un gran dia i n'hi ha tot molt bé. I llavors això, el dia 29 de març, doncs un cop l'any ens agrada poder tindre el contacte directe amb els professionals, no? Amb metges o amb neuropsicòlegs o amb algú perquè ens puguin explicar les últimes novetats i li puguem nosaltres preguntar també. A part de sentir la xerrada, lo important és que després de cada xerrada tindrem un quart, 20 minuts per nosaltres poder fer preguntes i poder aclarar dubtes que tinguem, no molt personals perquè que ells no tenen la història de la nostra mèdica, però sí preguntes generals, doncs, pot passar això, pot passar això altre, podem fer això, vull dir, coses més genèriques i poder tindre un contracte directe amb el professional. I enguany, a més, em fa molta il·lusió dir que tenim el Víctor Gómez Mayordomo, que parlarem de les crisis funcionals. Les crisis funcionals, abans maldites pseudocrisis, és una cosa que estava com molt oblidada, no? I llavors, gràcies al Víctor Gómez Mayordomo, que vaig poder parlar amb ell fa un temps i tot això, i es va encantat de poder participar, i és serà una xerrada molt interessant i que aclarirem moltes coses, no? Una altra podria ser amb la doctora Mireia Álvarez, que és el canvi de neuropediatria, neuròleg d'adults. És una cosa que preocupa molt els pares, perquè els neuropediatres ens mimen molt, tenim visites tot sovint, i és un altre caràcter, i quan anem al neuròleg d'adults, doncs les visites ja s'allarguen en el temps, a lo millor som més secs parlant i tot això, llavors, ostres, aquest canvi costa, no? I a més, com tindríem que portar el nostre historial, no? Mèdic, com ho hem d'explicar, com hem de fer, què no hem de fer, i llavors doncs, la Mireia ens ho aclarirà. Després, una cosa que també ens preocupa molt com a associació és els acompanyants, no? Els cuidadors, i també la part de neuropsicologia, la part més emocional i la part més de memòria i tot això. I amb la Eva Bordes, d'aquí del Neuroclínic, ens explicarà doncs, tot com ens pot ajudar un neuropsicòleg, no? I com podem fer que aquest acompanyament sigui millor. I això també serà una cosa...
Molt... Tractar jornades, no?
Sí, una cosa més interessant. I el doctor José Luis Ayala, crisis amb alteració de consciència. Alteració de consciència vol dir pues, jo, que perdem el coneixement, que no sabem què ens ha passat, ni on estem, i tot això, doncs com abordar aquestes crisis. Vull dir que veieu que són temes molt diferents, però que entre tots passarem un dia això bonic i un dia per a poder entendre més el que ens passa. Al mig a mig hi haurà un pica-pica, com no, perquè sigui distès, un refrigeri i tot això, no? Però vull dir que l'interessant és això, poder parlar amb el metge.
Directament, no?
Sí, sí, poder parlar amb el metge i fer-li preguntes, no? I això que ha explicat vol dir això i que t'ho pugui aclarir. O a mi em passa això, és normal? Pues sí, pues vale, ja ho saps, no? Vull dir que tindre aquest contacte amb el metge per nosaltres serà molt important.
Això és un dels motius, de fet, mereixen les jornades, no? L'entitat doncs, va fer miqueta de mitjancers entre els pares, les mares, les famílies, en definitiva, i els professionals, no? Vull dir que a vegades hi ha aquesta barrera, no dic psicològica, però sí que a vegades a costa d'arribar als professionals d'una manera almenys informativa i consultiva, no? Vull dir, més enllà d'un tractament concret, que sí que evidentment s'hi arriba, lògicament, però hi ha molts dubtes que surten al dia a dia i que aquest és un dels motius d'aquesta quarta jornada de pacients i famílies amb epilèpsia, que es farà l'altre, el dia el dissabte 29 de març a l'Hotel Ciutat de Tarragona, a partir de les 10 fins a 2:15 de migdia, com deia el David, hi haurà un refrigeri al mig per fer de separació de les quatre ponències, dues al matí i dues al migdia, i recordar les temàtiques, les ha explicat molt bé el David, però les repassem breument: crisis funcionals, el canvi de neuropediatria a neuròleg d'adults, epilèpsia i neuropsicologia, i la crisi amb alteració de consciència. Són els quatre temes que es tractaran. Què s'ha de fer per inscriure's a la jornada? S'ha de ser l'entitat?
Nosaltres ja sabeu que obrim tot a tothom. Vull dir, entreu o a les nostres xarxes socials o a la nostra web, que veureu el link que per inscriure's, és totalment gratuït, vull dir, no té cap cost, i llavors allí només preguntem el vostre nom i si vindreu presencial o online. També tenim les fem híbrides, perquè hi ha gent doncs, que és de fora i no pot venir, però li agradaria estar present a les xerrades. El servei de refrigeri online no el podem fer, però...
Això encara no s'ha inventat.
Això encara no s'ha inventat, ja ho inventarem, però que a totes les xerrades sí, llavors allí és inscriure's i ja està. I el que deies tu, a vegades quan te diuen que tens epilèpsia o te donen la notícia, en aquell moment et quedes com atallat i després els metges no tenen aquest temps per dedicar a explicar-ho, a que tu li puguis fer preguntes i tot això. I som les associacions qui a vegades assumim aquest rol passant la informació al metge, que el metge la passi a nosaltres i transmetent-la, o fent aquestes jornades. I aquestes jornades el que trobo és això, que és apropar als metges, als científics i tot això, a la part d'usuaris, als pacients, i poder distesament parlar, que ens ho expliquin, perquè ells també estan més distesos, no estan amb el dia a dia d'aquí 10 minuts tinc una entrevisita, sinó que poden estar per tu i explicar-t'ho en el moment del refrigeri, doncs, també encara és més relaxat i tot això. Llavors són jornades que agrada molt i obertes a tota la ciutadania. Si no tens epilèpsia, tampoc passa res si vols estar assabentat del que passa a la gent que tenim epilèpsia. Tothom està convidat, que entrin a les xarxes, que entrin a la web, sense se facin la inscripció gratuïta, és per saber l'aforament, la sala que utilitzarem, depèn de l'aforament, agafarem una sala o agafarem l'altra, les tenim les dues emparaulades, i també a l'hora del refrigeri, que hi hagi menjar per tothom.
Molt bé, doncs una bona iniciativa, aquesta quarta jornada, pacients i famílies amb epilèpsia, el pròxim dissabte 29 de març a l'Hotel Ciutat de Tarragona. Evidentment, ja que ens trobem al mig de les dates, no, doncs fem una última hora, no, de com s'està preparant aquest Mouta per l'epilèpsia, que també és la quarta edició, que es farà aquest diumenge, no, i que bé, que ja ho vam dir l'altre dia a l'entrevista, que bueno, a banda de la habitual caminada i cursa, doncs, pels adults, doncs, també s'afegeix aquesta caminada per la canalla, no? Quin ambient hi ha, es respira dies abans d'aquest dissabte?
Estem a tope, ja tenim, encara la gent es pot inscriure, perquè fins al mateix moment es podrà inscriure, allí mateix, si el dia ens acompanya, que he mirat tots els mapes i diu que sí, que el diumenge no plou, tots els altres dies sí, però el diumenge no.
Recordem el lloc.
A la platja de Rabassada, fins al Miracle, i donar el tomb. I a més, també tenim la sort que les obres que hem de fer allà al Miracle, de treure tot aquell pàrquing, tampoc hauran començat, vull dir que podrem estar amb tota tranquil·litat, vull dir, tot està funcionant superbé, els voluntaris estan també ja tots en la seva fanyeta treballant-la, estic d'aquí també donar-los les gràcies a tots els voluntaris que ens estan ajudant, al Consell Esportiu del Tarragonès, a tots els sponsors i a tothom, preparant les bosses, preparant-ho tot, tenim les samarretes i ho tenim tot a punt per poder començar. I al Tarragona Esports o Patronat, o com li vulguem dir ara, que també ens està ajudant moltíssim també amb el que seria trofeus, amb el que seria organització, vull dir que serà un dia preciós i el que volem és que continuï, que aquest quart vingui un cinquè, un sisè i no pari.
Efectivament, el Mouta per l'epilèpsia, i també doncs, sempre hi ha aquella possibilitat que la gent que no pugui personar-se en aquell dia, i per cert, no hem dit, perquè no cal repetir l'entrevista l'altre dia, no hem dit que també hi haurà un vermut musical, no? Hi haurà doncs, sorpreses, no? Per la gent que vulgui quedar-se fins al final, però en qualsevol cas, la gent que no pugui vindre, també hi ha l'opció aquesta que sempre doneu de col·laborar des de fora. No?
Sí, fem el dorsal zero, com la fira zero als teatres i tot això, quan és una cosa per recaptar fons, hi ha el dorsal zero a 10 euros, i llavors tothom també que digui, oi, doncs a mi m'agrada col·laborar perquè aquesta entitat, com que ho dedica a la recerca d'investigació de l'epilèpsia, tot això, doncs hi vull dedicar dorsal zero. I com bé deies, vindrà el Dani Madrid a cantar el Zumba, que ens ho fa el Royal Tàrraco. Tindrem barra de bar per poder prendre alguna cosa. Vull dir que volem que sigui un dia festiu, un dia per tothom. El superepilep, com no, vindrà el superepilep. Vull dir, el tindrem per allà amb nosaltres.
Si no ve malament, no? Si no ve malament.
Si no ve ell, no hi ha festa. I llavors ens podrem fer fotos amb ell, podrem parlar, hi haurà el mercadet solidari, també dius, doncs mira, jo doncs vull anar allà i col·laborar, doncs també, doncs hi haurà des del nostre equipament a coses doncs, tipus fetes amb amigurumi, amb polseretes, vull dir que si vol col·laborar alguna persona, tothom pot col·laborar, i ni que sigui un euro, tot ajuda a omplir el sac per portar a l'hospital, tot ajuda.
Ja ho sabeu, aquest diumenge una cita amb el quart Mouta per l'epilèpsia, i l'altra setmana següent, dissabte dia 29, aquesta quarta jornada doncs, que va adreçada doncs, a resoldre dubtes de les famílies amb epilèpsia, a persones amb epilèpsia. Moltes gràcies, David Sanauja, representant en aquest cas de l'associació Jo Puc Tu També, de Tarragona, aquesta entitat que estira el carro i que ens fa un calendari cada vegada més atapeït d'activitats, cosa que agraïm, perquè és una manera també de no només de normalitzar la vostra dia a dia, sinó també doncs, això, no? Sensibilitzar tota la població de que bé, que podem compartir informacions com aquesta, activitats com aquesta, perquè tots plegats sapiguem molt més sobre l'epilèpsia i sobre les vies també de poder-hi conviure, i per què no, tant de bo en un futur la puguem erradicar del tot. Moltes gràcies, David, que vagin molt bé les dues jornades d'activitats.
Moltes gràcies a vosaltres per sempre obrir-nos el micròfon i ajudar-nos a tirar endavant.
Ràdio Veïnal de Tarragona.
I com hem dit al sumari, nosaltres avui volíem interessar-nos per un parell de temes que són reivindicacions històriques del barri Sant Pere i Sant Pau. Un és la necessitat de reforma de la plaça de la quinta promoció, la cinquena promoció, i l'altra doncs, un pavelló, el pavelló del, del barri, no? Que, que es va condicionar, però que hi ha necessitats que amb el temps s'han doncs, anat demostrant. En parlem d'aquests, d'aquests dos temes amb el José Cosano, que és el president de l'Estudi de Vins de la Unió de Sant Pere i Sant Pau. José, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Bé, comencem per la plaça de la quinta promoció, no? Que bé, fa molts anys que hi ha una reivindicació de, dels, dels residents, sobretot, del barri en general, però els residents en particular d'aquesta zona, no? On sembla ser que quan això, això es va licitar el novembre passat, sembla ser que les obres, es va fer una visita d'obres, no? Amb el conseller també hi va vindre també en persona, no? I semblava que l'inici ara al febrer era imminent, però no sé què ha passat, que s'ha detectat doncs, que hi ha un problema doncs, en què caldria fer un apuntalament, diuen, del, del, del pàrquing, no? No sé què és el que vosaltres us ha arribat, això.
Bueno, la, la situació és una mica estranya, perquè si se tenia que fer un apuntalament del pàrquing, un apuntalament de la part baixa del pàrquing per fer les obres, això tenia que estar previst dintre de lo que era la, el projecte i la, 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 o sigui, la, la estructura de, form, de formació d'aquesta obra, vull dir, no, no, no sabria com dir-te la... Si se tenia que assegurar que no s'enfonsés el sostre una vegada que es fiquessin damunt tot un seguit de materials i maquinària mm-hmm. per fer les obres, això ja tenia que estar previst en el projecte, vull dir que no, no preveure-ho en el projecte dona una mala sensació, dona la sensació de que, bueno, de que aquí entre un motiu i un altre el que estem fent és allargar i allargar i allargar la situació de precarietat en aquesta zona. Sembla ser que al final havien trobat una fórmula per intentar fer l'obra con una mena de trasbàs per part dels propietaris del pàrquing a l'Ajuntament, de la propietat, durant no sé quant temps i tot això. I ara no acabem mai de buscar, de trobar la solució definitiva. Vull dir, sempre, quan hem passat el que és la part més protocolària o la part més legal, ara trobem part tècnica, no? Ara tenim un problema tècnic, no? I el problema tècnic, el pitjor de tot això és que en aquest moment no tenim ni tan se vol una petita informació de dir, no, això trigarem un mes de fer-ho, no? I d'aquí un mes començarem, no, no? Estem mirant que no estava ficat dintre del projecte la... l'apuntalament del pàrquing i ara s'ha d'apuntalar. Què vol dir? Que s'ha de refer el projecte? Perquè té un cost addicional? No ho sé.
Això vol dir, implicaria una tramitació nova, per tant, igual ens trobem molts més mesos de tornar-ho a tramitar tot, no?
Clar, si, un... bueno. Si, lo que s'ha fet, si lo que s'ha de fer és una afegitó a lo que seria el projecte i, per tant, el cost es modifica, pues bueno, si el cost no passa d'una quantitat important, no sé, que, sí, que penso que és del 20%, que espero que no passe,
clar, que hi ha un marge, no,
segurament es podia tirar endavant, però si el cost passa d'això, pues igual s'ha de tornar una altra vegada, fer el concurs, fer la licitació, fer tot. És complicat això, eh? I jo crec que ja fa temps que se tenia que haver fet aquesta obra, perquè al final aquest tros del barri està en una situació molt precària i aquesta obra li donaria bastant, bastant vida.
Ara justament volia preguntar-te, no? És a dir, què suposaria, quan es faci, siguem optimistes, no? Què suposarà o què suposaria, no? Que aquesta obra es pogués fer perquè és a dir, sembla ser que no és només un problema, perquè gent que es pensa que només és un tema que afecta només els residents d'allí, no? I la gent que té el vehicle d'aparcaments, però va més enllà, no? D'aquí, és a dir, la reforma d'aquesta plaça, no?
No, clar que sí. Sant Pere i Sant Pau té una sèrie de zones que són més o menys comercials, més o menys comercials, i altres que no. Una zona que no és massa comercial és la zona de la cinquena promoció, allà on viu la gent, i estan bé, viuen bé, no n'hi ha cap problema en això, però establiments comercials doncs no n'hi ha. Per què no n'hi ha? Home, perquè la zona no està massa, diguem, agraïda des d'un punt de vista...
condicionada, urbanitzada.
I queda, és molt bé. Hi havia un bar, el bar s'ha tancat diverses vegades, l'ha agafat una altra, hi havia alguna botiga que estan en la zona més tocant el que seria la part de la quarta promoció. Bueno, jo estic convençut de que amb una reforma d'aquest tipus, en la plaça, amb una millora de la plaça, canviant la imatge de la plaça, canviem la imatge de l'entorn, de la zona en si mateixa, vull dir, i guanyaria molt en moltes més coses, vull dir, potser tindria també una mica més de força comercial aquesta plaça, perquè, bueno, aquesta plaça, aquesta zona, perquè, bueno, seria més agradable sortir, estar fent vida al carrer i tota aquesta història. En aquest moment, fer vida al carrer és més, no complicat, però no acompanya
tant,
no acompanya tant com podria ser un altre puesto que tinguis part infantil, que tinguis una sèrie de coses. Per tant, això li aniria molt bé a la zona per millorar el seu dia a dia.
Justament ara comentava el José, no? José Cosano, que estem parlant amb ell, el president del Servei de la Unió de Sant Pere i Sant Pau, que justament el tema del comerç és un tema que és una de les puntes de llança, és un dels objectius de la nova junta que va entrar, no? El de la Unió, de treballar molt amb el comerç, de treballar amb el comerç de proximitat, i han anat sortint idees, no? Activitats, que ja s'ha començat a veure això al carrer, i el comerç, de fet, amb l'entitat veïnal és un tema que sempre, bueno, que ho teniu al cap i que voleu anar incentivant, no?
Perquè és una forma de vida dintre del territori on som nosaltres. Qualsevol zona que visquis que no tingui comerç als baixos, no té llum al carrer quan se fa de nit. A veure, sí que és veritat que estem vivint en un territori en el que el Mediterrani té dies molt llargs i molta quantitat de dies. Però quan arriba l'hivern, que també arriba, pues, bueno, els dies són més curts i, per tant, se fa fosc més aviat. I això, si no n'hi ha comerç, pràcticament els carrers estan foscos, estan buits, estan insegurs. El comerç és tot això, és seguretat, és llum, és vida.
Sí.
Molt bé. I per tant, nosaltres com a entitat veïnal, com a entitat que treballem perquè la gent estigui una mica millor cada dia al seu entorn, pues el comerç també ens va bé per intentar millorar i tenir una millor qualitat de vida. Sí.
Canviant de tema, parlem ara d'un equipament, en aquest cas esportiu, que també està, doncs, sempre s'ha anat reivindicant la seva millora, com és el pavelló, no? Es va fer unes millores en el parquet, es va fer, doncs, bé, s'havia de canviar el sostre perquè hi havia un material, doncs, que el segle XXI s'està retirant de tot arreu, no? El material, doncs, de l'Uralita, etcètera, no? Evidentment, Sant Pere i Sant Pau no és una excepció, però diguem que quan es va fer aquesta obra, doncs, esclar, no es va donar compte que, justament, l'ús que es fa al pavelló és divers, però particularment l'equip del primer equip del club de voleibol de Sant Pere i Sant Pau, doncs, que està jugant en una categoria important, no? A nivell federatiu, bé, no, a priori no compleix les regles de l'alçada que un club de voleibol necessita per la seva instal·lació, per poder jugar els partits a casa, no? Això es va quedar així, l'equip segueix jugant perquè, diguem, en fi, el meu beneplàcit de la federació, però diguem que aquí hi ha un problema, en aquest cas esportiu, perquè no compleix el mínim d'alçada, però bé, suposem que també és un pavelló que no ha acabat, diguéssim, 100% la seva reforma que caldria, no?
Se podia haver aprofitat quan se va fer la retirada d'aquest sostre, que ja se tenia que haver retirat feia més temps, però al final la van fer quan la van fer i ja està, i benvinguda sigui, no? Se podia haver fet una mica més, se podia haver canviat el suport del sostre, que avui per avui està en unes travesses immenses que n'hi ha, que tenen, pesen, jo no sé, una quantitat de quilos immensos, i són molt, molt grans, molt potents, i són planes, ¿vale? Són rectes. Llavors, són rectes, el pavelló quan se va fer, ja fa temps que se va fer, era un pavelló primari, bastant primari, per tant, no tenia l'alçada que necessiten certs esports. Nosaltres, per sort, tenim un dels clubs més importants d'Espanya, no són de Catalunya, d'Espanya, en aquest moment, jugant vòlei en aquest pavelló de tota la vida. En aquest moment està en una categoria tan alta que ja ha estat altres vegades també en la categoria Superliga. I bueno, necessita tenir una alçada mínima, l'alçada mínima no arriba. El que passa és que la federació està fent
la vista gros.
Això mateix, per intentar que, bueno, perquè no és fàcil trobar una alternativa.
Clar.
I bueno, ho està deixant jugar aquí, però a nosaltres, a ells, en aquest cas, al vòlei, a tot el que suposa el vòlei, li aniria fantàsticament bé canviar aquestes vigues, que n'hi ha tan bèstia, per un sistema de suport diferent que fos una mica en tipus bòveda, que fes clar. Una mica una arcada, no? Clar, allò clar, de tipus bòveda, de manera que això faria, perquè al final el boli se juga en el centre del pavelló, no és la pista de boli, no és tota la pista, sinó que és la pista del centre.
Escolta, aquest tram, eh?
Molt bé, si fos dintre, en el centre del pavelló, això li donaria una alçada addicional segurament de 2 metres. No sé si arribaria a 2 metres, però segurament sí que arribaria a 2 metres més, i això ja seria suficient com per poder jugar millor, tenir més garanties, tenir millor opció. En definitiva, tenim un dels pavellons més antics que té la ciutat de Tarragona. Se podia fer una millora que lo pogués posar en una situació que encara se li podia treure profit durant molt temps, però no se'n fa, i per tant tindran que intentar empentar perquè se'n faci.
Serà una de les peticions que s'haurà de recuperar, no?, d'alguna forma, des de la Societat Vins de la Unió i també, evidentment, no?, el club esportiu, el club de vòlei, que és el màxim interessat, perquè bé, perquè Sant Pere i Sant Pau tinc una instal·lació més digna. Seguirem parlant d'altres qüestions, d'altres equipaments, d'altres necessitats del barri, com sempre fem aquí, anem fent un seguiment a la Ràdio Veïnal, a Tarragona Ràdio. Gràcies, José Cosano, president de la Societat Vins de la Unió. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.
Fins aquí el programa d'aquesta setmana de la Ràdio Veïnal a Tarragona Ràdio, un programa que podeu escoltar tots els divendres de 3 a 4 de la tarda o també els diumenges en reposició a les 9 de la nit. Com sempre, els que preferiu escoltar-lo durant la setmana i recuperar-lo més endavant, podeu fer-ho a través de la web tarragonaradio.cat. Ha estat un plaer acompanyar-nos i compartir aquesta estona i aquests continguts amb tots vosaltres. Qui us ha parlat, Josep Pertanyà, s'acomiada, això sí, fins la setmana que ve, on ens trobarem amb l'actualitat dels nostres barris. Gràcies per escoltar-nos. Adéu-siau.
Ràdio Veïnal de Tarragona,